Com deia, estem d'estrena i estem molt contents que així sigui. Com els hem explicat abans, hi ha un jove andorrà que des de fa uns dies està instal·lat a una localitat que es diu Cambridge, a l'estat de Massachusetts, en allò que està considerat com la universitat més prestigiosa del món. I de veritat és que no és que hagi anat a fer una ocupació pacífica ni ha plantat una tenda de campanya allà d'aquelles que es munten en dos segons i d'aquí no em mou i no es moveran. No, no, és que està estudiant allà i està estudiant el que li diuen un pre-doc. Ara ens explicarà exactament el que és. I no només això, sinó que serà col·laborador habitual del programa perquè de tant en tant tenim ganes que ens expliqui què passa a Can Tram. Can Tram, òbviament, són els Estats Units. Anem a saludar el Roger Pedreny. Molt bon dia, Roger.
Bon dia, Àlex.
Com estàs?
Bé, una mica adormit encara, però bé.
És que, a veure, expliquem-ho que per nosaltres falten gairebé 20 minuts per arribar al punt de les 12, però per al Roger, diguem-ne que falten 20 minuts per les 6 del matí, que és l'hora que hi ha a la costa est ara dels Estats Units, no?
Sí, 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 correcte. Avui em m'ha tirat una mica, però bé.
Quants dies a la Universitat de Harvard, quants dies portes?
Jo porto més de 2 setmanes.
Ahà. I ho he dit bé, que estàs fent uns estudis del que li diuen pre-doc.
Sí, sí, sí.
En paraules planeres, què seria això?
Bueno, jo estic de visiting researcher fent aquest programa, que ho has dit molt bé, a la facultat de dret, que cada facultat li diuen school. Uh-huh. I aquí van dividides per schools i estic a la Harvard Law School i concretament a l'institut que li diuen IGLP, que són les inicials d'Institut per Global Law and Policy, mm-hmm. Institut per Política Global i Legal.
Mm-hmm. Harvard té una facultat que imparteix només programes de pregrau, el Harvard College, i després altres 12 escoles que fan programes de postgrau, una d'elles, l'escola precisament de dret, l'escola de dret de Harvard, que diguem-ne que seria, mal està que ho diguis tu segurament, però ja ho dic jo, que és un dels llocs més prestigiosos del món on un pot fer estudis, no? Perquè si mirem una miqueta la nòmina de gent cèlebre, de gent coneguda, de gent que talla el bacallà, de premis Nobel que han sortit de Harvard, estaríem fins al final de l'espai i no acabaríem, no?
Sí, no, si busques el seu historial i sobretot Harvard també s'ha tornat molt notori per les pel·lícules, no? Jo crec que Hollywood també li ha donat una notorietat que va més enllà del món acadèmic, no? I del món acadèmic en té molta, però ja també dintre la societat, l'americana, i com que Hollywood és una cosa que s'exporta a nivell mundial, després també a nivell mundial també li ha donat encara més fama o que més gent la coneix.
Sí, sí. Zuckerberg, Bill Gates, Obama, la seva dona, George W. Bush, Ban Ki-moon, bueno, la nòmina seria enorme de gent, com dèiem, que talla el bacallà. A veure, tu estaves estudiant a Barcelona. Explica'm una miqueta el trànsit de fer un doble grau que estaves fent, oi, a Barcelona fins a petar a Harvard.
Sí, no, jo vaig fer el doble grau, com bé comentes, Àlex.
Dret i
Ciències Polítiques. I després vaig fer el màster en Polítiques Públiques i Socials entre la Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University, per tant ja vaig tindre un primer contacte amb els Estats Units, més curt. I bueno, jo vaig tindre l'oportunitat de, quan estava fent polítiques, de començar a treballar amb una professora de la Pompeu Fabra, que després va vindre justament aquí a la Universitat de Harvard, en projectes sobre col·laboració público-privada. I jo al principi no tenia molt clar això d'endinsar-me al món de l'acadèmia i al món de la investigació, però vaig començar a treballar amb ella com una feina extra que m'anava bé mentre anava treballant i almenys anava aprenent coses. I quan vaig veure que em començava a agradar, que començàvem a publicar coses, les coses que publicàvem havien tingut bona acceptació, vaig veure que hi havia un grup de recerca, concretament aquí a Harvard, sobre col·laboració público-privada, i a més un grup de recerca al qual combinava el dret i les ciències polítiques, per això aquest institut i l'elecció de la Law School, concretament aquest institut, que barreja els dos coneixements als quals m'havia especialitzat, i vaig demanar per fer, com que acabava aquest any tot, acabava el màster i tenia l'oportunitat de tindre un any sense res en endavant, llavors vaig demanar-ho. I mira, justament em van acceptar i em van dir que els havia interessat el meu perfil, que els agradava les coses amb les que estava ficat a nivell d'investigació i que em donaven la beca per estar un any aquí.
I quan tu explicaves que eres d'un little country between France and Spain, què et deien? Perquè, perquè a Harvard el tema Andorra l'ubiquen o no l'ubiquen?
A tot arreu.
A Harvard l'ubiquen o no l'ubiquen, Andorra?
Els hi costa molt, els hi costa molt. Al principi, a tot arreu, amb el passaport andorrà el veuen com una cosa que al principi no t'ho diuen, però tenen aquella sensació de dir, hòstia, que m'estàs enganyant aquí, que t'has creat un passaport a casa. Això va passar, per exemple, ahir al banc. Portava ja un temps aquí, però encara, mira, no. Tinc una jornada laboral bastant, la veritat, bastant llarga, de 12 hores. Començo a les 8 i a vegades molts cops acabo a les 8.
Perquè, perdona una cosa, has dit, tinc una jornada laboral. O sigui, tu t'estàs prenent això com una feina, no com uns estudis. O és que és una feina?
És que realment t'ho donen... Clar, jo, que jo, sé, jo no es considero, em considero undergrad, em considero com un grad. Uh-huh. És a dir, un grad són els graduats.
Si tu ja tens... bueno, no un grad, clar, tu tens dos graus.
Sí, clar. I l'oportunitat que t'ho donen, i la beca que t'ho donen, te la donen al sentit com si tu vens aquí, tu vens a formar-te, tu tindràs el teu certificat, el teu títol conforme has estat aquí, però no només vens com a estudiant, sinó que vens a col·laborar amb nosaltres en la nostra investigació, i el que facis aquí tindrà repercussió no només per tu, sinó per nosaltres. Per tant, aquí, que sàpigues, t'ho diuen, no? T'ho deixen anar allà el primer dia, que tens una responsabilitat.
Clar.
I per això m'ho prenc com una jornada laboral. Perquè
clar, clar, clar. No, només faltaria. Evidentment, hi ha una anàlisi del currículum brutal, vull dir que tu vas presentar unes qualificacions, diguem-ne, que feien mereixedores de que Harvard s'interessés per tu.
No sé, la veritat.
Home,
és que...
A veure, traiem-nos la careta, Roger, que si va allà una persona que aprovi amb els 5 just li diran hasta luego, Lucas, no? See you later.
Em m'agrada molt, de dir que o sigui, el que he fet, i tinc la sort, hi ha alguns cops que t'ho havia dit, o sigui, jo el que he fet m'ha agradat molt. O sigui, jo vaig tindre la sort de fer aquestes dues carreres, les quals m'agrada molt, suposo que això em va motivar per tindre bons resultats determinats, i després, mira, també la sort que algun dia algú aposta per tu i pots entrar en aquest món de l'acadèmia, que és un món bastant, bastant tancat, no? Vull dir, en certa manera, i saben paral·lelisme, és una mica com el món esportiu, no? Si algú algun dia creu en tu i aposta per tu,
sí, sí.
I després tens l'oportunitat de començar a publicar, i quan comences a publicar et comencen a veure, i llavors si et veuen si ho fas bé o ho fas millor, o els agrades més com escrius, i llavors quan comença a tindre més publicitat i llavors quan comences a tenir això tens més possibilitats d'entrar a una universitat i en un centre com el que he entrat. Crec que ha anat una mica així, eh?
Mm-hmm. Amb el Roger, quan vam pactar que aniria entrant de tant en tant al programa, doncs el que vam dir és, bueno, primer s'havia de confirmar precisament aquest trànsit cap a la costa est dels Estats Units. Un cop confirmat vam dir, home, dic, una miqueta l'estil del que fèiem fa algunes temporades amb la Sara Canals, quan la teníem fent aquells estudis de dret internacional a la NYU, a Nova York, que ella estava, i després va aconseguir també aquella feina a Nacions Unides, etc. Doncs explicant una miqueta les coses que passen, no? I li hem volgut dir a Can Trump, doncs no sé, com ara el nom Trump ens el posem tots a la boca, en el Roger li va semblar interessant, més encara també per la teva formació, com dèiem, en ciències polítiques i per estar allà al rovell de l'ou. El que passa és que avui, els minutets que ens queden, ens agradaria que ens expliquessis una miqueta com és la vida a Harvard. O sigui, diuen que és la universitat més prestigiosa del món, però entenc que no és només per la qualitat dels estudis o dels professors que hi ha, deu ser l'entorn també, no? Com és el campus, per exemple?
Clar, bueno, en primer lloc, el que s'ha d'entendre, i crec que ho has dit molt bé, és que visc a Cambridge, és la primera cosa que has dit, és que Harvard, bueno, jo tinc la sort de viure no molt lluny del campus, i el campus es troba a Cambridge, que és com una ciutat enganxada a Boston, i una ciutat que no té res a veure a Boston. Boston és una ciutat més de tipus americana, amb edificis alts, hi ha zones, no? Però el centre de Boston té edificis alts, etc. I Cambridge és una zona molt anglesa, perquè ens imaginem, és la típica zona amb casetes, en aquest cas americanes, casetes de fusta, però també hi ha les típiques casetes de totxana, com són les de Harvard, de totxana taronja, i és una zona residencial molt tranquil·la.
Perquè tu ara físicament estàs al campus universitari o estàs a la ciutat de Cambridge?
Jo no estic, no tinc la sort d'estar al campus, i això és una altra, unes coses que potser pot ser interessant de parlar. Harvard, la Universitat de Harvard, és prestigiosa no només pel nom que té, sinó també per la capacitat que té de recaptar diners i el campus que té, en el sentit que dintre el campus hi ha un munt de... Sobretot el que es veu al campus són, a part de les facultats, les biblioteques, però sobretot hi ha un munt d'edificis, de cases d'estudiants que viuen allà. Exemple clar, que abans parlaves de Mark Zuckerberg, que el veiem a la pel·lícula de la xarxa social, en el qual Mark Zuckerberg conviu amb els seus companys de pis a una casa del campus de Harvard. Hi ha escenes on passen a la casa i es veu com surten i marxen, i això és el campus de Harvard. Jo estic fora. I sobretot al campus hi són els estudiants que estan fent l'undergrad, bueno, els que estan fent la carrera, els del Harvard College, quan es comentaves. Però bueno, jo estic aquí just al costat, a l'entorn de Cambridge, a lo que és l'entorn de Harvard Square, que és com el nucli social un dels dos nuclis socials del barri de Cambridge, però el principal perquè fa a la Universitat de Harvard, i allà és molt tot.
Per cert, parlant de la biblioteca, he buscat quatre dades. La biblioteca principal de la Universitat de Harvard té més de 20 milions de volums i és la major biblioteca acadèmica dels Estats Units i la quarta entre les 5 mega biblioteques del món, després de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, la Biblioteca Britànica i la Biblioteca Nacional de França. I està per davant, fins i tot, de la Biblioteca Pública de Nova York. O sigui, que deu ser un mega centre absolutament brutal, no?
Sí, no, i quan entres a la Widener, que és la principal, que és la que es veu sempre amb totes les columnes, és un edifici emblemàtic de Harvard, i a dalt posa Veritas en lema de Harvard. Bé, ha sortit en moltes pel·lícules.
Crec que la foto amb la que hem anunciat que tu venies em sembla que és aquest punt concret, no?
És aquesta, sí, correcte. I és una a part, el monument en si és impressionant, no? I quan entres a dins, i com està ordenat, etc., físicament ja et dona la impressió que és una biblioteca molt potent, però sobretot quan entres i et donen una identificació de Harvard i et donen la possibilitat d'entrar a lo que és la biblioteca online, que realment és quan veus la capacitat que té la biblioteca, perquè busques qualsevol document, qualsevol petita cosa que puguis necessitar i la trobes, i ells tenen accés, no? Perquè Harvard té accessos a la majoria de documents que s'han digitalitzat al món gràcies a tindre aquesta gran biblioteca pròpia, que ara ja la tenen tota digitalitzada, i encara és més impressionant trobar coses i més fàcil.
Mira, que aquí fèiem broma abans, quan hem començat, fèiem el sumari, amb l'avançament dels continguts, amb la Viviana i abans amb el Xavi i l'Òscar, i dèiem la quantitat de gent significativa en el món de la política, de l'economia, del pensament, que havia anat a Harvard, i dèiem, ens demanàvem on havia anat Donald Trump, perquè no estava la relació. I ara ho he trobat. Va anar a la Universitat de Fordham, que està en el Bronx, a Nova York. Va estar 2 anys, després va anar a l'Escola de Negocis Wharton de la Universitat de Pennsylvania, i es va graduar amb un bachelor en Science, en Economia, l'any 1968. Uns programes dedicats al sector immobiliari. Aquest ja anava de cara... Ja anava de cara a la pela, això segur. Escolta, m'has dit que t'havia de demanar per una presentació que fas demà, que suposo que és una cosa que a tu et fa molt content, i que especialment farà content també la gent de l'Institut d'Estudis Andorrans.
Sí, perquè fa l'Institut d'Estudis Andorrans, ja l'any passat van organitzar per primer cop les beques de Ciències Polítiques i d'Estudis Històrics, i en aquest cas a mi em van otorgar la de Ciències Polítiques, que porta el nom de Manuel Mas, i res, pues, està tot aquest any fins ara, fins arribar a aquest curs acadèmic aquí a Harvard, està tot aquest any treballant en aquest document, i demà fem la presentació al propi Institut d'Estudis Andorrans, en el qual també hi ve la noia que li van atorgar el Premi d'Estudis Històrics, que es diu Núria Preixens, i ella ho presentarà in situ, i a mi, bueno, com avui
estem jo
via Skype, ja que les tecnologies ho permeten, doncs presentaré ja els resultats de l'estudi.
Un estudi sobre...
Justament sobre col·laboració público-privada. Jo el que vaig analitzar és el Pla Estratègic del Turisme de Compres d'Andorra, que és un pla que es va començar a elaborar el novembre del 2015, es va acabar el desembre del 2016 i s'està executant ja des del gener del 2017 fins a l'actualitat. I el que he analitzat sobretot és el disseny, com s'ha pensat el disseny pel que fa a la col·laboració público-privada, i sobretot m'he focalitzat amb l'execució del pla, com s'està executant, com s'estan relacionant els actors, per acabar fent una proposta, si es pot dir, de millora de l'execució d'aquest pla perquè acabi funcionant millor del que està funcionant actualment.
Molt bé. Si algú vol anar demà a l'Institut d'Estudis Andorrans, hora nostres, tens clar quina hora serà? A quina hora fas tu la presentació? I li sumem 6 hores.
A 2:15.
A 2:15 teves o nostres? 2:15 nostres del migdia.
Sí, correcte.
O sigui, tu, demà matinarem també.
Demà tornem a matinar.
Perquè tu quina hora et lleves? Tu quina hora et lleves normalment? A quina hora et lleves normalment?
Bueno, demà no matinem tant. Jo em llevo 3:15.
Uh-huh. O sigui, els dies
demà
que entres,
mica abans. Avui
els dies que entres al programa i els dies que toca presentar un estudi, toca matinar una mica més. Com és l'adaptació? Bromes a part, i felicitant evidentment, i felicitant l'Institut d'Estudis Andorrans per aquesta presentació demà. Com ha estat l'adaptació d'aquestes dues primeres setmanes o encara estem aterrant?
Bueno, algunes coses estem aterrant. Et deia abans que havia anat al banc, que no havia tingut temps, però l'adaptació pensava que seria més dura, no? Quan vens a un país qualsevol que no sigui el teu o la teva cultura, jo crec que l'adaptació sempre és difícil, a part de que estàs lluny dels teus, l'adaptació també és a nivell climàtic, òbviament aquí no fa el temps que està fent a Europa encara, si això ho notes, però a part gastronòmica i a nivell cultural té coses diferents, no? Però estan sent més fàcil del que esperava. M'he adaptat bastant bé.
Potser per aquest vessant... Això és molt important. Això és molt important. Potser per aquest vessant més europeu de la costa est, que dèiem, que jo si arribés a la costa oest hi hagués canviat una mica més, no?
Sí, com que diuen que Boston és la ciutat més europea dels Estats Units, que jo només havia estat a Nova York abans, llavors no sé si es pot comparar amb altres ciutats, però Boston és una ciutat que sí que s'assembla a moltes parts d'Europa, sobretot la part anglesa, no? Es nota que aquí van ser les primeres parts colonitzadores dels anglesos quan van arribar, no? I que hi hagi New England aquí al costat, i sobretot la gràcia, no? que Harvard estigui al barri de Cambridge,
és curiosíssim
una mica la relació aquesta, no? Que hi hagi una altra universitat, que també es digui Universitat de Cambridge, que sigui competidora,
que hi ha molta gent que s'embolica hi ha molta gent que s'embolica, amb el tema de Cambridge, Oxford britànic, el Cambridge americà, Harvard, hi ha molta gent que s'embolica.
Si ho fiques al Google, Cambridge et sortirà segurament primer Cambridge UK, no? Cambridge US. Però sí, i bueno, l'adaptació, abans ho volia comentar, no sé si tenim temps encara, però...
Un minutet.
La universitat és impressionant en tots els sentits, no només a nivell acadèmic, que ho és, és a dir, tot el que t'ofereix, sinó a nivell total, és a dir, totes les possibilitats que t'ofereix cada dia a la Harvard Gazette, de tots els cursos i subcursets, a nivell de màrqueting, ja veus aquí que són els americans t'ho venen tot, i les grans universitats, que sobretot tenen nom, encara t'ho venen més, és a dir, una manera de publicitar-se, a nivell esportiu també, és a dir, tenen un munt d'oportunitats que els donen a la gent que està treballant o que està fent, en el meu cas, recerca o que està fent estudis. I llavors la capacitat d'adaptació, ho dic tot això perquè la capacitat d'adaptació, sobretot si vius aquí, no, a Cambridge, és més fàcil perquè les oportunitats que també et van otorgant per anar coneixent gent nova i fer altres coses a part del que és pròpiament el que vens a fer aquí, et faciliten la vida.
Aquí hi ha gent de tot el món, no, Roger?
Sí. Ja de tot.
Quin és el col·lega més estrany que has fet fins ara? O la col·lega més estranya que has fet fins ara?
No, vaig conèixer l'altre dia una noia de Brunei. Parlant d'estats petits del món.
Sí.
Per tant, parlant d'estats petits del món, això és un estat petit del món, per tant, vulguis o no, compartíem coses. I no m'estranya també perquè, bueno, aquesta noia venia pagant-s'ho ella. Després li vaig preguntar quan li costava la carrera i impressionant.
Ah, que em sembla que a Brunei hi ha gent que toca virolla gran, em sembla?
Sí, però no sé quina classe social de Brunei venia aquesta noia, però de la treballadora no devia ser.
Molt bé, doncs ho hem d'anar deixant. Hem creuat els dits tota l'estona perquè el so respectés. La veritat és que tens una connexió d'internet que és la bomba, és veritat que ens ho havies dit, i això ha funcionat de moment molt bé i t'hem sentit com si estessis realment, realment aquí al costat. Anirem contactant amb el Roger. Molta sort en la presentació de demà, Roger.
Gràcies, gràcies.
A l'Institut d'Estudis Andorrans, quarts d'una, has dit, al migdia, hora nostra.
Correcte.
I ja dic, ens aniràs explicant una miqueta coses que van passant a Can Tram, d'acord?
D'acord, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat.
Una abraçada, Roger, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.